Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Imite. Venga. I van a buscar el Juan de Cruz y Raya.
I lo hizo mira. De cojones.
Debes escoger si quiero perder.
Aquí no s'assembla massa, però...
No, però el primer tros sí que ho semblava, sí. Eh? El primer tros...
Sí, ara.
Peligro en Marte ya.
Fixa't que fa...
De cojones.
Bueno, per això preguntava si era Jaume Sisa.
Era el Jaume Sisa autèntic, el real, ja ho heu dit, que aquesta sintonia doncs, ens porta molts records, però n'hi havia una altra que també l'hem comentat, que és una frase que jo diria que va ser...
Me l'imaginava més gran.
Sí, va ser la frase viral de la història, la primera de la història de Catalunya, no? Aquella que tothom deia que ara seria un meme, seria un sticker, seria un gif.
Sí, bueno, que tothom, que molts la deien, moltes
en
dones
quins,
i molts homes...
En altres contextos.
Quan es baixaven els calçotets.
Oh. T'ho han dit a tu?
Jo, de queixes de tamany, no he tingut queixes.
Ai, que meravella, però sabrà què comprovar-lo.
No, ni molt, ni vull dir...
Ni per poc,
normal.
Estàndard,
normal. Entra de la mitjana. He de dir que me n'alegro.
Qué pedazo paquete.
Oh. ¿Qué voleu que os diga? Me la imaginaba más gran.
Així ho deia aquest personatge.
Que això sí que ens va passar amb el senyor Virgili i Vicenç Martí, home. Amb el mal manquen en pix.
El manquen en pix.
Sí,
el manquen en pix.
El manquen en pix és cosa decepció. Petita.
És un Playmobil?
Sí.
Era un nen molt petit aquell nen, eh?
Sí, què fa? 30 pams?
30 centímetres.
Ni dos pams.
No s'entén l'èxit.
Bueno, dos pams.
O sigui, i a més, ple de gent que quan vas dir... Però què fa tot aquesta
llana,
aquesta merda, perdoneu?
Sí, van passar per davant.
No ho vam veure.
I van passar per davant i no ens en van adonar.
El maricón pix.
I van dir, el maricón pix. I van dir, no, però si ja us l'heu passat.
Però el vesteixen, el van vestir de catalanet, també.
Sí, hi ha un museu que és un trastello. I després hi ha la nena que pixa.
El museu que, per cert, has de pagar per veure els vestidets.
Els vestits, que també són petitons.
Sí,
vam pagar per entrar a veure allò que no calia, però bueno.
Una puta merda.
No tant no, però bueno, sí.
I després, jo també he de dir que me l'imaginava més gran, la Puerta d'Alcalá.
Ah, sí,
sí, també és un comentari que va fer vostè quan va veure la Puerta
d'Alcalá. La Puerta d'Alcalá me va quedar mort, eh?
És una mica més gran, però que el Mannequin Pis.
És una mica més gran, però allò que te l'ensenyen a la tele, i quan la veus dius, però si és més gran l'Arc de Triomf...
A més, li va fer el comentari al taxista que li va...
Li va fer molta il·lusió.
Bueno, no li va fer ni cas.
Esto, jo vaig dir, esto és la Puerta d'Alcalá.
I tant.
Però si és un... Si és ni Cris...
Bé, atenció. O sigui, jo crec que hem de parar un moment. Ni Puerta d'Alcalá, ni Mar Campís, ni res.
Talla aquí.
Perquè vinc a donar-vos una notícia que crec que us deixarà glaçats. Vam estar a punt, però molt, molt, molt a punt, de no tenir O a Europa.
Ai, com? Com? Perdona? I per què no començaves per aquí?
Això és així.
Què me dius?
Jo us explico. La sèrie es va rodar l'any 93.
Sí.
D'acord? Ara fa... 30 anys.
Sí.
Però en realitat no es va emetre l'any 93 a TV3. Ah? Vam haver d'esperar un any, fins al 94, per veure O Europa a TV3. Per què? Doncs perquè hi havia algú dins de la cadena que no li acabava de fer el pes.
Què dius ara? Però si és el millor que s'ha fet en anys?
Doncs això m'ho ha confessat avui mateix.
Qui?
Aquest secret... en Joan Lluís Bonzo.
Oh. Vam arribar a tema perquè no s'arribés a emetre perquè hi havia un dels directius que no li agradava gens.
Ah, això, explica'm-ho.
Sí. Hi havia un senyor que es diu Jaume Santacana, que tenia un càrrec molt important, que ara no recordo quin era, i aquest home s'hi va posicionar totalment en contra i va dir que no, que aquesta sèrie no funcionava, i aleshores van trigar molt a emetre-la, i la van emetre en estiu, que era, diríem, una temporada que no s'estrenava mai sèries de producció pròpia.
I llavors es va resultar que va ser un èxit.
Un grandíssim èxit. Veu, això passa a vegades, eh?
Tu has tornat a coincidir amb el Jaume Santacana?
Mai a la vida.
Què li diries?
Li diria, ostres, quina parpella tan esmolada que tenies, amic. Però bueno, jo també he fet cagades de grans, vull dir, de presentar-me una obra i dir no, això no, i allò ha sigut el gran èxit de la temporada, eh?
Per exemple, de què te'n penedeixes?
De la trena.
Què havies de fer?
La van presentar per fer-la i vam dir que no.
I llavors quan passa això, quina és la reflexió?
Doncs és una bona lliçó d'humilitat. i de pensar que no en tens ni puta idea.
Bueno, més clar que el Bonzo no es pot ser, eh?
En aquella època, Jaume Santacana era cap de programes.
Sí, senyor, cap de programació.
Per tant, tenia un pes molt important el que era la programació de TV3.
Doncs per això es va anar dilatant sí, en el temps, i al final van decidir que ho emetrien, però ho emetrien en temporada d'estiu, que és una època baixa, diguem, no? Per TV3 i per totes les televisions, i va ser, doncs, això que dèiem, aquest gran èxit. Heu de saber, a més, que en realitat a Europa, en principi, no havia de ser una sèrie.
Ah, no?
Va acabar de ser. No. El que se'ls va encarregar a De Goll de Gom va ser: feu unes campanades de cap d'any.
Oh.
I llavors direu, ostres, com van passar de les campanades
a 13 capítols
a una sèrie.
Saps quina va ser la gènesi d'Europa?
Digue'm.
No sé si era el 91 o el 92. Entraven nous socis a la Unió Europea completant 12 països. I aleshores ens van proposar de fer el cap d'any, i vam proposar de fer un cap d'any des de cada país, una campanada de cada país, cantant una cançó de cada país i fent un sketch de cada país. I ens van dir, oh, però és que això ens agrada molt, això ho podríeu desenvolupar en una sèrie, i això va ser el naixement.
O sigui, havia de ser un cap d'any, això, a Europa.
Les 12 campanades, sí, les 12 campanades, perquè en aquell moment es van fer 12 capítols i una introducció, perquè la Unió Europea tenia 12 països.
12 capítols i una introducció, per tant, 13
capítols. M'ha recordat el cap d'any de la Cubana.
De la Cubana, home, clar que sí, que també estàvem allà fent...
Ja, va ser preciós.
Tenas, home, Tenas, clar que sí.
Que va ser preciós, allò.
Una meravella.
Però va ser una nit...
Una nit molt especial, i l'única, i s'acabó, i nunca més se supo.
Perquè el plantejament, pel que explica el Joan Lluís Bozzo, era fer una nit única com la de la Cubana. Potser hauria estat bé aquest programa.
Les campanades els va agradar tant la idea que van dir, doncs, escolta'm, fem-ho sèrie. Llavors va haver-hi un moment crític que va ser quan...
Com nosaltres amb
quan vam veure la sèrie.
Clar,
també ho vam allargar i després vam fer una sèrie estupenda.
Doncs així mateix. He pogut parlar també amb l'Anna Rosa Sisquella, que com en Bozzo era directora i actriu també d'O Europa, i m'ha explicat també una mica que l'èxit va venir perquè el moment va ser clau per la sèrie.
Acabàvem d'entrar a Europa, la moral del país era una altra molt diferent d'ara. Tothom estava il·lusionat amb la idea d'entrar a Europa i tal, igual... i de la Unió Europea i tota la història. I llavors, doncs, clar, va ser molt... Jo crec que va ser molt encertat el moment.
Clar, no sé jo si ara es fes a Europa, si seria tan encertat el moment i si tindria...
No, jo crec que sí, perquè la gràcia era aquell grup de turistes que anaven per tota Europa, i una de les... A banda de les convivències dels turistes... Jo l'altre dia... Aquest estiu he pensat en aquest fenomen d'anar tot de turistes amb un bus.
En un autocar, sí.
I pensava, mira, això dona per fer una sèrie. Perquè hi ha gent de moltes idees polítiques, religioses, i vés pensant, mira, això donaria per una sèrie. Un grup de gent que va de...
Ja va fer TV3.
Ho va fer TV3, sí. Ho va fer amb Europa, sí, sí. Però tots eren catalans.
No, ja està bé, catalans.
Barrejant nacionalitats.
Ah, exacte. No, jo pensava, mira, aquí poses un de Madrid, poses un de
l'Anglès. No, aquesta idea.
No. Fas una barreja?
No.
Re, he dit xoculo.
És que són de
final,
eh? Recordeu exactament els personatges que hi havia a Europa, que formaven part d'aquest autocar?
Sí, me l'imaginava més gran.
Sí, per exemple, va.
Aquesta ja l'ha dit abans.
Que ens ho expliqui, però atenció, perquè hi va haver-hi també polèmica amb alguns dels personatges.
Era valenciana.
Una de les coses que va tenir èxit és que donaven un espectre molt ampli de la societat. És el matrimoni gran de la Carulla i el Xavier Massé, la parella de gais, que llavors era molt contundent, i sobretot va ser molt... Llavors a TV3 va ser molt fort, perquè nosaltres vam defensar que un dels dos parlés en castellà, i va ser una lluita.
Us va costar,
no,
això?
Va costar perquè no volien, i vam dir, bueno, escolta, és la realitat. Algú ha de parlar...
No.
Algú pot parlar en castellà...
No em va agradar.
Parla en català i en castellà, però, bueno, va ser una lluita, eh? I després, doncs, bueno, tota la parella de recent casats... O sigui, jo crec que vam fer configurar un espectre social amb dintre d'un autocar on retratàvem els comportaments de la societat.
És... Perdoneu, però hi ha un denominador comú del que és la creativitat a Catalunya, dels grans creadors, perquè al final hi ha uns grans creadors com seria la Cubana.
Home, nosaltres també ho fèiem, que bé.
Sí, ho estic dient. Acabo de dir.
No, lo del castellà.
Sí, sí. És que anava a dir això. Ja, si em permets,
realment
costa explicar les coses que un vol expressar. Dic, hi ha un gran denominador comú, que és la cubana, de Goi de Gom, fins i tot juglars en el seu moment, però bé, aquí entraríem amb una excepció, de grans creadors que tots tenen conflictes amb TV3 a l'hora de crear. Tots són entrebancs, tots són problemes.
Ara ja
tot
no.
És...
Yeah.
No, ara no ho sé, però en el seu moment... és increïble, o sigui, tots expliquen Jordi Milán
va
explicar el mateix, que van estar a punt de no emetre el Cap d'Any perquè volien retallar el Cap d'Any,
perquè no volien la cosa aquesta de la mescla,
el que amb l'Europa, el Bozo està explicant coses que dius una mica més i tampoc surt, o sigui, la comences a rascar, sempre hi ha un grapat de problemes dels creadors amb els directius de TV3.
Ui, és que són de por,
perquè mana la política, i aquest és el gran, aquest és un dels talons, un dels problemes que té les cadenes de televisió públiques, que mana la política.
Cas...
I per por a què dirà el del partit polític, o els, que els seus seguidors, o la senyora de... Doncs,
es veten coses i no
que
hi ha
trucava,
problemes.
La senyora da, doncs, que no li agrada, segons què.
Vigila el que dius.
El que està dient.
Doncs que trucava, la senyora da, el president trucava perquè no li agradava segons quines coses.
I ben fet que feia.
Està reafirmat i comprovat.
I ben fet que feia.
Catalunya no s'ho mereix.
No, claro. No, exacte.
En tot cas, els entrebancs aquests es van anar passant
i es va fer la sèrie. Que sempre es parla de la senyora da. Perdona. No, ho dic perquè després d'altres no trucava la senyora, sinó trucava al cap de comunicació o al cap de premsa del president de torn. I ara ja pots continuar.
La qüestió és que hi hagin trucades.
Sempre.
Per això, pals a les rodes.
I aquí depèn sempre de les esquenes del director. Si és un director que té bona esquena, t'aguanta totes les embestides. Però si és un cagat, doncs aleshores et traspassa tota la merda de l'embestida, te la passa tu.
Doncs en aquella època ja, jo ara no recordo qui era el director, però al final Europa es va fer,
sí,
es va fer tal com tenien previstos els de Coll de Gom, i a més, no hi havien només els personatges de sempre, sinó que hi havien diversos cameos de personatges famosos. Un d'ells, abans l'has comentat, era un futbolista del Barça, un futbolista
qui?
De primera línia del Dream Team.
Algú se li va acudir de dir, home, el Koeman és holandès, seria fantàstic als guionistes de poder fer aquesta història de que se'l trobessin amb una... I llavors jo vaig començar, vam dir, bueno, esteu bojos, bueno, doncs provem-ho, truquem. Jo vaig trucar als seus representants i tal, i bueno, llavors el tio li va fer gràcia i va dir que sí.
El Koeman va dir que sí. Va dir que sí.
Molt bé.
Però a canvi de... A canvi de què, no?
Sí, el Koeman va accedir a canvi d'uns bitllets bastant pilotonats.
Quants bitllets se li va pagar?
800.000 pessetes.
800.000 pessetes de l'època.
Sí.
Clar, estem parlant de l'any 93, déu-n'hi-do.
Sí. I aleshores el tio va venir superdisposat, va posar la nostra disposició, va fer tot el que se li va demanar, va firmar fotos per tots els tècnics de llum del plató i se'n va.
Ho va fer bé o va costar?
Sí, ho va fer bé. Ho va fer molt bé. Tenia una sola escena, eh?
L'he revisat avui, me l'he mirat fa una estoneta. Sí, he pensat...
I què t'ha semblat?
Doncs la mar de bé, però he pensat, dic, no sé si això ho van haver de rodar moltes vegades, no? Allò de...
No. Més aviat, en el moment de terminar, li van dir, bueno, Koeman, o sigui, ja no t'enrotllis més. Sí, així que tal com sents, el tio es va sentir molt còmode, un tio molt afable, molt humil i tal, el que va ser que tenia tota una sèrie de representants que venien davant i deia, ¿cuánto?
¿Cuánto?
Home, quasi 5.000 euros, d'avui en dia. Per la gent que no sàpiga...
No, avui en dia,
perdoni,
és la cosa exacta, però...
Fa 30 anys encara era més.
Era molt més, per una escena curta.
Ara era Koeman, O sigui, tenies a la sèrie Koeman. Ara, es van gastar 800.000 de les antigues pessetes per un cameo amb Ronald Koeman.
Voleu saber com era més o menys aquest cameo, no?
Home, tant.
Què és el que val 800.000
pessetes? Doncs ja pot fer gràcia, perquè... ¿Para qué preu?
¿No te importa que me... aquí uno? Somos de Palamós. Tú has jugado en Palamós, pero también somos del Barça.
Sí.
Palamós, muy buen equipo. Y mi hijo ha jugado en el infantil de Palamós. ¿Sabes cómo van?
Ah, Palamós infantil.
Buen equipo.
Bueno,
tu cara me suena. Claro, de la escuela oficial de idiomas, claro, de la clase de abajo.
Sí, del Koeman.
¿Y?
El Koeman del Barça.
Ah, no, es que yo de fútbol no.
Guapo, ¿eh?
La veritat és que és guapíssim, però jo me l'imaginava més gran.
Ja està.
Bàsicament, sí, ell va dient, li van dient,
però Palamós, si dues
muy buen equipo, no sé què, muy buen equipo, i ell va dient muy buen equipo, i llavors hi ha un moment que sí que fa de traductor.
Però si surt a 2.000 euros la frase. Hòstia. Sí. Però això és una vergonya.
Bueno, a TV3 els diners són de tots.
Sí.
Per tant, no hi ha... És com els diners de... del govern. Quan els diners no són teus...
Al moment que ho vau veure, no es va fer...
No hi ha fre.
També us diré que van fer rècord d'audiència en el capítol amb el Ronald Koeman, amb 1.200.000 espectadors, que això és una
barbaritat. Segur que es va recuperar.
Es va recuperar. Llavors, és veritat que, com esteu podent comprovar, abans les coses es podien pagar, abans hi havia caler.
Sí, sí.
Per tant, direu, hosti, això vol dir que viatjaven...
Que van viatjar, clar.
Que anaven a cada capital, no?
A tots els països, clar que hi anaven.
Què va?
Que sí?
Què va? Que no, que tot era un decorat.
Què?
Cada país canviaven tots els decorats. Per això nosaltres rodàvem amb un plató i amb un altre estaven muntant l'altre país. I entremig dels dos platós hi havia l'autocar, el mig autocar muntat. I llavors els germans Castells, que són uns personatges, uns artistes meravellosos de Cardedeu, que han fet després moltíssimes pel·lis i moltíssimes coses de decoració, feien els decorats. Cada setmana se'ls donaven els emplaçaments, però feien uns decorats brutals. Que això ara imagina't tu les sèries que fan, que sempre hi ha el mateix bar. I a més un bar d'aquests d'Ikea, normalment, saps què vull dir? Allò era tot fet amb moltes coses, amb grans peces de Port Expand, saps què vull dir? Pintades i tal. Si us fixeu la sèrie, és brutal el que van fer.
Ens acaba d'enviar un mail al Lluís Matilló. Diu, vaig ser muntador a postproducció dels capítols de O Europa.
Ah, sí?
I van ser de les millors feines que he fet. Equip de luxe i actors de nivell. Millor capítol O Espanya amb el Bonilla de Cambrer. Salutacions, Toni, diu.
Bueno, doncs escolta, ja els recuperarem.
Sí,
ja el
a la carta els podeu recuperar perquè estan penjats. O sigui, per tant, tenien ells dos platós i en un tenien el decorat on estaven rodant aquella setmana.
I l'altre l'estaven muntant.
I entremig, un tros d'autocar, que és...
Sí, amb el que viatjaven, si no recordo.
Hi ha una altra cosa que jo he de dir que no recordava, que és, ostres, per què viatjaven, no? Com és que acaben anant tota aquesta gent en un sol autocar si no es coneixien de res i eren gent diversa i de llocs diferents de Catalunya i també del País Valencià? Doncs perquè els havia tocat un viatge a través d'un banc. El que sí que hauria de canviar segurament seria el punt d'inici, no? Perquè ara ja no hi ha cap banc que regali ni viatges ni tan sols paelles.
Això era la idea d'un banc que feia un concurs i tocava un viatge per Europa, que ara mateix amb los rates que estan i los rancis i l'horrorosament malament que estan els bancs, pues escolta, no crec que regalessin res, això sí.
Un sorteig d'Instagram seria ara, no? M'ha tocat a través d'un sorteig d'Instagram un viatge a Europa.
Sí. No, es podria buscar una manera, sí, això segur.
Es podria buscar una manera per fer...
Sí, molt bo això que ho expliqueu. Clar, no sabíem l'origen. Avui que parlem de com comença una sèrie, com acaba,
sí.
Que
no
fos amb un sorteig d'un banc, és veritat. Abans, recordo fins i tot el dia de Sant Jordi que els bancs regalaven...
Llibre i rosa.
I ara no et donen ni el tap del banc.
De la Caixa Barcelona et donaven el llibre. Sí.
Ni les gràcies et donen.
No, al contrari. No volen que entris, que molestes.
Per cert, les 800.000...
Si pot vostè fer l'operació fora, que
millor.
Les 800.000 pessetes que va cobrar el seu dia Ronald Koeman, ens ha enviat la Carolina Sus una equivalència del que representaria a dia d'avui, vostè deia uns 5.000 euros,
5.000.
Però pel valor que tenien en l'època,
amb la inflació
tenien
i tot,
com uns 10.000 euros a dia d'avui, per aquestes dues frases, 10.000 euros.
Bueno, potser el Ronald Koeman després ho va donar...
Sí, a la seva butxaca.
Ho va donar algú, no sé, alguna, va fer un acte solidari.
Clar, no ho sabem, això,
no ho sabem.
Però escolta'm, mireu-vos el perquè està sensacional el Ronald Koeman amb les seves coses.
Home, ja pot estar per 10.000 euros.
Amb les poques frases. En tot cas, li he preguntat al Bozzo si ara mateix es tornaria a veure fent una mena de O Europa, no?
Home, és que Europa ha canviat molt, eh?
Sí, què creieu que m'ha dit?
Jo crec que et dirà que no.
Doncs escoltem-ho.
I ara no tornaria a fer res a part donar-los a la cassola que estic fent de cap quan. Res.
Ni teatre ni res.
Ni teatre ni res. Com a molt potser una miqueta escriure. Cuinar, gaudir de la vida, i deixar-me envair pel dolce farniente.
Ole. M'ha agradat molt aquesta filosofia del Bozzo.
Sí, jo t'ho he dit i crec que no té ganes de...
Això és com, el, com a la cubana quan es pregunta per fer la segona part de les tresines.
No, no esteu
que
per
sempre, el Jordi sí, sí. diu que no, que de cap manera.
No, no, exacte, per això et dic que és, allò està fet i ja està fet.
I ja està.
I ja està.
I no sé com, abans de que continués ell fent aquest arròs a la cassola, que m'ha dit que és una de les seves especialitats, hem acabat parlant de, del teatre actual.
Ah, musical, sí, teatre musical.
I d'un de, dels musicals de, del moment que, escolta'm, el Bozzo no està gaire content.
De preciosos, això ha estat una canallada. O sigui, estan aquí molt clar que el teatre musical català té un públic, castellanitzar-lo no és res més que cedir en aquesta... A, en aquesta voluntat política de castellanització del país,
sí, senyor.
D'anul·lació del català com a llengua i sí, vehicle popular.
Creus que s'hauria pogut fer en català i hauria tingut el mateix èxit que està tenint?
Més.
Sens dubte.
Ha sabut molt greu a la gent. L'espectador de teatre majoritàriament és molt català, eh? I ha sabut molt greu allò de que no, 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 jo ho faig en castellà perquè així vindrà més gent. Això és com per dir, hòstia, no hi aniré en la puta vida, xero.
Molt bé!
Molt bé, bravo,
sí, senyor.
Bravo, bravo, sí,
sí, senyor.
Senyor.
Sí, senyor!
Sí, senyor!
Sí, senyor!
Sí, senyor!
El Bozzo! Sí, senyor, Bozzo!
Bueno, doncs, d'aquesta manera tan contundent, tanquem la carpeta del O Europa, que quan es fa l'homenatge a les 7?
A les 7 de la tarda, d'aquí res.
I després, hi haurà l'homenatge a l'Andreu Benafuente.
Sí, després ja parlarem.
Per la sèrie que presentem amb Alberto.
I l'heu presentat, repeteixo, ja, 3 o 4 vegades. Per cert, no sé si ja tens, Maria Xinxó, el botó del RAC?
No tinc el botó del RAC,
home.
No
entenc.
Deixa que parli un moment del botó RAC, perquè ja toca fer servir aquest llum homologat de baixa 16, que és el que s'ha de dur al cotxe en cas de varia. És el substitut dels triangles del cotxe. Hem de dur llums com aquest, que en cas de varia es posen al sostre i us estalvien el perill de sortir del vehicle. Sí. Atenció, perquè aquest que tenim aquí a l'estudi, que és el botó RAC, es veu des de més d'un quilòmetre de distància.
Cuidado,
i el del RAC incorpora un botó que geolocalitza i els avisa perquè vinguin a assistir-te. Veus? Només amb un clic. Descobriu-ne més a botorac.cat, perquè el RAC hi és per ajudar.
Maria Xinxó, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, que vagi
fem
molt bé.
Fem una pausa i tornem en 3 minuts i mig.
RAC 1.
A Supermercat Plus Fresc estem d'aniversari. Celebrem 94 anys i ho fem sortejant 94 vals de 30 euros i 94 vals de 20 euros.
Fins al 23 d'octubre, quan vinguis a Plus Fresc, rebràs una butlleta de participació per cada 20 euros de compra.
Gaudeix dels aliments frescos dels productors locals, del peix més fresc de la Llotja, els vins i caves de la nostra terra.
Plus Fresc, 94 anys oferint-te la millor qualitat, perquè som el súper que t'estima.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Atenció a tots els amants de la diversió. Arriba per primera vegada a Europa el parc inflable més gran del món, Funbox. Més de 4.000 metres quadrats i 90 minuts de salts i bogeria desafiant la gravetat. Una experiència per totes les edats. A partir del 12 d'octubre al centre comercial Westfield La Maquinista. Entrades ja a la venda a funbox.com. T'atreveixes a divertir-te en gran?
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen als escenaris amb Escenes de la vida conyugal, la comèdia dramàtica que ha canviat per sempre el concepte de la paraula matrimoni. No te la perdis. Al Teatre Coliseum del 8 al 19 de novembre. Entrades ja a la venda a balanyaenviu.com.
Per als qui desitgen poder abrigar-se ja i per als qui temen que el temps s'espatlli, Kiabi et dona sempre més per a la teva família. Com ara mateix, la nostra col·lecció de peces de punt i abrics amb petits preus, com un jersei infantil per 9 euros, a les botigues Kiabi i a Kiabi.es.
Kiabi, la moda petit prix.
Omple les teves nits de calidesa amb el nòrdic perfecte. La Vanguardia et porta els farcits nòrdics Montse Interiors, lleugers i transpirables. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't els farcits nòrdics des de 17,95 € per a llit individual i 25,95 € per a llit doble. Només amb La Vanguardia.
RAC més 1.
Aquest divendres, doble menú de futbol i bàsquet a RAC més 1. A 8:45, des del Palau Blaugrana, Barça-Bayern de Munic de la tercera jornada de l'Eurolliga. Amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer.
El més llest de la classe, dos d'Àlex Abrine.
I a 9:00, futbol. Espanyol-Leganés de la segona divisió, amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona.
De l'Espanyol!
Viu tots dos partits a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Aquest divendres, Espanyol i Barça de bàsquet a RAC més 1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 10 de gener, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per 2 el teu estalvi.
Per 2? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
Un 2%.
Apunta't gratis al Pla Estalvi de Caprabo i estalvia un 2% de descompte addicional en tot el que compris. Acumula l'estalvi cada mes a la teva targeta Club Caprabo. Apunta-t'hi al web, a l'app o a la botiga i gaudeix...
Caprabo. Més informació a caprabo.com.
A totes les persones que heu fet possible que a Sorli complim 100 anys, que us volem donar 1 milió de gràcies. I a més, 1 milió d'euros en premis, en vals i en productes, que 100 anys no es fan cada dia. Fins al 12 de desembre, vine a Sorli i celebra amb nosaltres el nostre centenari. 100 anys de Sorli, 100 dies bojos.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció, la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Totes les ocasions poden ser especials i Gourmet La Vanguardia et porta catànies per celebrar. Les autèntiques catànies Courier i la nova col·lecció amb catànies de llimona, crema catalana i sal de l'Himàlaia. Una ampolla de cava Gala de Vallformosa i tres estots catànies valorats en 69 euros, ara per només 49. Compra-ho a gourmetlavanguardia.com i prepara't per celebrar.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes diu Carli.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Que no m'atreveixo a dir-ho? Mira si m'atreveixo. Provant. Sabies que la poma és la fruita més completa, fresca i fàcil de menjar? És l'esnac perfecte i, a més, és boníssima. Si menges poma, fas esport, descanses i t'hidrates bé, t'ho dic jo. Deixa de cuidar-te com et cuides i cuida't com et cuida una poma. Campanya finançada per la Unió Europea.
En 20 segons no n'hi ha per gaire, però sabent que al nostre planeta sí que se li acaba el temps, n'hi ha per moltíssim. Per explicar-te que si avui arribem a tot Catalunya, és per impulsar la transició energètica i oferir-te una energia 100% verda. La millor energia per fer millor la vida de la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una nova vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una nova vida amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC 1.
Tots som
més 1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Dos quarts de set del vespre. Saludem aquesta hora el psicòleg i escriptor Xavier Guix. Xavier, molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies. Molt content de tornar a estar aquí, que aquesta temporada encara no havia trepitjat l'estudi.
Bueno, senyor, ets un home amb una agenda, diguem-ho, una mica
complicada. Hi ha feina.
Sempre que pregunto per tu, sempre, com ho té el Guix?
No pot.
Complicat, no pot, té l'agenda patada.
Sí. És que sap greu perquè, clar, quan hi ha tanta gent i comences a dir, no, aquí tallem, trenquem perquè vaig a marxar, ja la roda es fa molt gran. I sap greu per tots, sap greu per vosaltres, sap greu per ells, però bé, al final anem fent un camp mas. Pena, vale, avui et toca a tu.
Doncs agraïm que avui ens acompanyis. Ens hem plantejat molts temes durant aquests, des que varen començar la temporada, però clar, un tema, un es va sumant a l'altre, i avui hem anat a parar a un fenomen que no és d'ara, sinó crec que ens ha passat, tota la vida, però que darrerament, per exemple, tenim un nom, que és el d'Álvaro Prieto, aquest jove futbolista que va desaparèixer dijous a l'estació de tren de Santa Justa a Sevilla. El noi, recordem-ho, mai va arribar a la seva destinació, i van trobar el seu cadàver uns dies després entre dos vagons de trens. Això ha generat un gran interès per què ha passat, d'on va sortir, d'on va venir, les imatges d'Álvaro Prieto al tren. Això, aquest seria un exemple. Després, aquest estiu hem viscut el colabrot. Així ara tenim el colabrot Álvaro Prieto. Aquest estiu vàrem viure el colabrot del Daniel Sancho. Aquest crim perpetrat a Tailàndia, on també els mitjans...
No se'n parlava d'una altra cosa.
Ens han ensenyat la nevera, d'on el van posar, com el van trossejar, els ganivets...
La reconstrucció.
Si els va comprar per Amazon...
Sí.
Etcètera, etcètera.
I tant, hosti.
Després hi ha hagut un altre fenomen que també la gent s'ha enganxat, que crec que està la sèrie més vista a Netflix, és Cuerpo en Llamas.
Ah, sí, lo de la policia.
El cas de la Rosa Peral, no? I aleshores ens ha portat a preguntar-nos per què agrada tant l'anomenat true crime, és a dir, aquest tipus de... aquest seguiment que es fa dels crims. I aquesta és la primera pregunta que et trasllado, no? És a dir, per què agrada tant aquest tipus d'històries? Per què enganxen tant? Quan... Pues ja et dic, per exemple, Álvaro Prieto pues era un jugador del Córdoba, que ens queda lluny, però en canvi es converteix, no sé per què, que mira que serà que no hi ha assassinats i no hi ha casos, però hi ha uns casos que es converteixen, que són un fenomen, tipus Rosa Peral i el del Daniel Sancho a Tailàndia, i n'hi ha d'altres que no ens interessen. Però en canvi els que interessen es converteixen en colabrots.
Home, vivim en una era... Mira, el senyor Marcelí segurament se'n recordarà del Caso.
Home!
Cada setmana sortia...
Llegir el Caso, que
tu,
sí?
I tu, a veure, era potser dels diaris més comprats,
Exacte. Per tant, això ha existit tota la vida. Però, clar, avui tenim un fenomen, un doble fenomen. Primer fenomen, imatges. Mm-hmm. És molt diferent imatge que llegir una història en un diari. Aleshores, tu llegis la història, sí, la imaginació pots fer volar coloms...
I però hi ha fotos, també alguna foto.
Sí, alguna foto.
D'aquestes escabroses.
Exacte, però veure tota l'escena, veure la persona, veure la situació... Clar, és molt impactant, Tot el que ens entra pels ulls és molt impactant. I la segona qüestió és... clar, aquests tipus de materials que es passen, es filtren a través dels mitjans, o en aquest cas, per exemple, doncs, es converteix en una sèrie o es converteix en... És clar, seqüencialitzen. És a dir, no és una imatge, és una història. És doncs, quan la història intervé, aquí ja ens han enganxat. Perquè aleshores no és simplement una imatge que pot ser més escabrosa, més que et pot fer angúnia, o hi ha gent que els agrada veure-la. No, és que és una història. I a més una història novel·lada com una novel·la negra, que per tant no et van donant més que pindoletes, no t'acaben de dir exactament què va passar, qui és el culpable, se van donant peces del puzzle, i les peces del puzzle van fent que la teva imaginació comenci a muntar-se pel·lícules. I aquí està la clau de lo que tu estàs demanant. Quina és la clau? El ser humà és morbós.
De mena.
Tothom ho és,
sí?
Sí.
Una altra cosa és que tu a la teva vida has anat evolucionant i has dit, escolta'm tu,
a mi això no m'interessa.
Jo no perdo el temps amb aquest, per exemple, jo no he perdut el temps en veure cap cosa d'aquestes. Si vaig seguir el crim
de la Guàrdia Urbana.
La Guàrdia Urbana, perquè efectivament doncs, pel propi interès que tenia del que havia passat, és a dir, que va ser una cosa tan sonada que dic, que m'expliquin què havia passat. Per tant, des del punt de vista documental, etcètera, fantàstic. Ara bé, el ser humà, no sé si tothom és morbós, però sí que té una tendència a especular. Té una enorme tendència a muntar-se pel·lícules. Jo, per exemple, us demano, no sé si vosaltres hi heu jugat, però a mi molta gent m'ho diu, o m'ho dit, i gairebé que ho podíeu preguntar si voleu, que és, has mirat gent pel carrer i has estat pensant com deu ser la vida d'aquesta persona? Hi heu jugat, això, o no? No us heu estat en un banc asseguts, heu vist passar algú, potser cap cot, o potser mal girbat, o potser mal vestit, i has començat a pensar...
I a vegades el mal girbat i cap cot, aquest deu ser milionari.
Per exemple.
Et montes, dius, li dones la volta, dius... O quan veus una parella... Dius, perdona, Marta, dius, aquest és el típic que va rona aquí fet un perdi...
Exacte, carregat de duros.
Exacte, aquest carregat de duros. O quan veus una parella, jo això sí que ho he fet, que estàs en un restaurant, veus una parella que no es parlen gaire i ja comença a dir, ui, aquests. Sí.
Ah, exacte.
Sí. Aquests això... estan fatal, segur que tal...
Ah, exacte.
I ja, si no ja peta avui, peta demà. El que, per exemple, deia el meu pare quan veia una parella d'una persona una gran i una noia més jove.
Ui!
I que el meu pare és el que deia...
Ja calés, que et se va pels calés.
Ja deia, això és un... Això és un cuento, perquè ja estava amb el... Diu, perquè una parella de fa molts anys ni es toquen.
Ara.
I això per què ho fem, això, d'imaginar-nos aquestes històries?
Aquí està, doncs, precisament perquè no coneixem la vida, si coneixem la nostra vida. I la nostra vida a vegades pot ser una mica avorrida. Però dic això simplement perquè no estic dient que tothom estigui avorrit i tothom necessiti veure aquestes coses, ni tampoc que sigui morbós. Però sí que tenim el potencial d'especular sobre la vida dels altres.
Yeah.
I aleshores la pressuposició forma part de tot el bagatge que tenim els sers humans, en els quals fins i tot amb els que coneixem, pressuposem. Com és que has vingut? Segur que ja has anat al bingo. Escolta'm, però per què pressupos que he anat al bingo? Què vol dir això? Oh, que ja et conec. Conec que tu la que tens una estona... Ja però avui no. Resulta que he anat a veure aquella persona que estava malalta.
No, és a dir, m'enganyes.
Exacte. Llavors, veus, entrem al joc de la pressuposició. I pressuposar és com un exercici nacional. Per què us penseu que analitzem, jutgem les tertúlies de la gent als matins quan es troben per dinar el que sigui? Què són? Sinó especulacions sobre mira aquest, mira aquell. Ara el meu home què deu estar fent? És que, escolta, estic passant un moment i l'altre dient-te, clar, com que tu, perquè... És a dir, som analistes, ens agrada ser com observadors i a més ens agrada molt comparar-nos amb els altres.
I això ho fem quan hi ha crims.
Però, o sigui,
quan veiem un crim...
També, perquè aquí la comparativa no es tracta de que em compari amb un assassí, sinó el fet de que, primera, estic veient on arriba la capacitat del ser humà, on estan els seus límits i què és capaç de fer que potser a mi mai se m'hauria acudit que una persona pogués fer això. Per tant, cada vegada que estem davant d'un fenomen, de quelcom que passa, que ens depassa la nostra capacitat d'entendre les coses, utilitzem una expressió, ara us estic fent una confessió terapèutica, que jo sempre l'utilitzo, no jo, els pacients me la diuen molt, i jo aquí tinc una feinada a treballar, perquè m'acaben dient, Xavier, és que no m'ho puc creure. No m'ho puc creure. No em puc creure que el meu home m'hagi fet això. No em puc creure que un fill meu faci una cosa així. No em puc creure. No em puc creure què vol dir. Vol dir que jo ja tinc un marc mental en el qual m'imagino les coses d'una determinada manera i en el meu marc mental és impossible que hi càpiga que algú faci una cosa així. Per tant, quan algú fa una cosa així, és extraordinari per mi i no m'ho acabo de creure. I llavors necessito saber Com és possible? I aleshores aquí ve l'especulació, l'analista, ve les ganes de d'escarbar. I a més, en aquest escarbar, a vegades, com que anem a buscar allò que ens pensem que és la nostra teoria i hem de demostrar que la nostra teoria pressuposada és certa, per tant, anem buscant tots els elements que configuren allò. És a dir, estem fent exactament el mateix que faria una persona que és un investigador criminal, però l'altre és professional i utilitza els mitjans i nosaltres utilitzem només la imaginació.
Sobre aquest estiu, Xavier, el que dèiem, ara, per exemple, ha hagut el cas de l'Álvaro Prieto, que ja s'han començat a conèixer coses, tot i que no se sap ben bé què és el que va passar, però els programes de televisió...
Ui, cada dia surten audiència, coses, eh?
Clar, perquè dona audiència, veuen sí. que funciona, doncs anem estirant. I aquest estiu, que jo no vaig acabar d'entendre el fenomen, que el senyor Marcelí el va seguir fil per randa, el cas del Daniel Sancho, aquest acusat d'assassinar, ja es quartarà amb un cirurgià.
Clar, això és molt fort.
Home, és a dir... Clar, però la pregunta és, si el protagonista d'aquesta notícia no hagués estat un noi jove i guapo, i fill d'un actor, hauria tingut el mateix interès.
Si fos un senyor que ho hagués fet a les canximbambes i que no el coneixem de res i que no té res a veure amb el món...
Fent el mateix, eh?
Fent el mateix, segurament hauria estat una extravagància, hauria estat una notícia que dius, carai, el món està molt fotut. Però quan és més proper, quan d'alguna manera sembla que sigui un veïnatge, quan entenem perquè forma part de la nostra cultura o forma part d'una mica el catàleg de les persones que coneixem, no ens quep al cap. Aleshores, clar, la idea d'una persona que per amor es quartara amb una altra, bueno, per amor o per agobiament o pel que sigui, és igual, però que l'esquartari, que el fiqui en una nevera, clar, això ja, simplement això, ja és un motiu perquè se'ns trenquin els esquemes mentals. I aleshores, no ens cap al cap que una persona pugui fer això. Aleshores, és quan comencem a especular i especular i especular. I d'alguna manera, Marta, responent-te una mica la primera pregunta que t'has fet anterior, és... D'alguna manera, també hi ha una certa comparativa social. I per què hi ha una comparativa social? Perquè, d'alguna manera, jo estic jutjant aquesta persona o aquest cas, i l'estic una mica criticant o l'estic observant, perquè jo em considero superior moralment. És a dir, veure aquell que actua tan malament em fa a mi més bo. I per tant no deixa d'haver-hi una comparativa, no deixa d'haver-hi com un regust molt, estic parlant d'un un nivell de molta finesa, de molta inconsciència pràcticament, però que actua com una mena de tranquil·litzador de consciències. Escolta'm, a la meva vida aquestes coses no passen. Escolta, al meu món això no, això és impensable. Per tant, em situa en un lloc en el qual a mi mai em passaria això. Quan a la consulta t'acabes trobant amb situacions de moltes persones que et diuen...
Que t'han escortat gent.
Jo, no.
Però mai no m'hauria imaginat...
Mai no m'hauria imaginat que a mi em passaria, per exemple, que m'enamoraria d'una persona estant ben casat.
Però escolta, parlant del morbo, per exemple, hi ha hagut molta polèmica aquesta setmana amb les imatges de l'Álvaro Prieto, que primer va retransmetre a Televisió Espanyola amb una crònica, després van demanar disculpes. Però què passa? Televisió Espanyola treu les imatges, però hi ha gent que va a les... que va a la xarxa a buscar les imatges de les cames de l'Álvaro Prieto entre els dos vagons. Hi ha gent que fa aquest exercici. Això, quina explicació té? O sigui, què en treus tu de veure un cos sense vida? Unes cames d'un pobre noi? O sigui, per què es fa aquest exercici?
Mira, no hi ha una sola explicació. En el meu món, amb mi, no ho trobaràs, perquè jo ja no ho veuré. És a dir, no m'interessa gens. Ara, reconec que hi ha persones que tenen o bé un interès en el sentit de veure l'imatge perquè allò li provoca alguna cosa. I després hi ha
una sensació.
Sí.
Però una sensació de
No,
a veure, aquella gent que igual, que li agrada veure aquestes imatges.
Una impressió, vol tenir una impressió. Una impressió.
Una pel·lícula de por.
Com un xoc. Vol tenir com un...
Un impacte.
Una emoció forta.
És a dir, sap que veure allò li farà un xoc.
L'impactarà.
I aleshores ja va buscant l'impacte, però perquè això vol dir que està acostumada a buscar impactes d'aquest tipus. Ara, hi ha altres persones que per què ho fan? Per poder dir que ho han vist.
Per explicar-ho?
Claro. Ja ho he vist. Ho has vist? Ho van dir a tothom. Ho has vist?
I és veritat.
És clar, jo sóc el que ho he
vist. I et diré més. Si no ho has vist, quedes malament.
Quedes malament.
No has vist el tren tal? El que ho has dit, que no ho has vist. Sí, sí, quedes...
No, i passa un altre...
Quedes fora del...
Out.
Quedes out, quedes out. No has vist aquest tio, hòstia, però fortíssim, com el de Goyen i tal. No, no,
m'interessa. I passa una altra cosa amb aquestes imatges, que quan algú les veu, que això passa a la redacció, que, per exemple, sents algú que diu... Ui, ui, que comença a fer com aquest tio... Ai, per favor, per favor.
Hi ha una persona a la redacció que té especialista, és l'especialista en exclamacions, però potser està veient com tallen un cogombre.
Ja, ja.
És a dir...
I clar, la resta...
Estan tallant un cogombre i... Oh, que fort! I llavors anem tots
hòstia, allà,
què
mira,
passa? I estan tallant un cogombre. Vull dir, passem d'això a imagina't altres coses molt més fortes. Però, exacte, clar, sí que genera una expectació. Hi ha una cosa que et volia preguntar, que és, sí, que és un clàssic, que és, amb un telenotícies, sí, o telediari, és igual, un informatiu, el presentador et diu... Els avisem que les imatges que veuran vostès
poden ferir la seva sensibilitat.
I la meva pregunta, que seria en motiu d'enquesta, és quants canvieu de canal i no les veieu?
Jo pocs,
crec
pocs.
Que pocs. Pocs. Per què ens quedem a veure les imatges que sabem que ens feriran la nostra sensibilitat?
Perquè ens ho han anunciat. Justament perquè ens ho han anunciat.
Si no ens ho haguessin dit, llavors, potser hauríem canviat.
Igual les veus i tanques la tele, o igual apartes la mirada. Però només pel fet de dir, no miris...
És per fer una cosa prohibida.
No, la intenció no és aquesta. Jo la intenció l'entenc. Entenc de dir...
No, dic la persona que ho mira, que diu, pues, ara ho vull mirar, claro, perquè m'han dit que no ho puc fer.
Claro, efectivament.
Mm. Perdona, però això que dius molt pervers.
No, pervers
per part del presentador. Perquè si jo... Si tu fas aquesta lectura, si tu dius... Els advertim que les imatges que veurem a continuació poden fer la seva sensibilitat. I el Xavi Guix diu que això ja... fa com el que fem la gran majoria, crec que poca gent
que s'ho mira.
Tu mires...
M'han dit, no miris, jo miro.
Aleshores, diguéssim que és una trampa psicològica perquè tu miris.
No, a veure, jo no vull entendre que la intenció que hi ha darrere... Jo crec que...
Home, però m'ha cridat l'atenció que tu diguis que et diuen això i tu quedes a mirar.
Però, pues, clar, és que el ser humà... Us agrada que us diguin el que heu de fer?
No.
Perquè està... Aleshores, si ve algú i us diu, no miris, què faràs?
Tu mires.
Pues miraràs.
Desobeix.
Això seria, per exemple, l'efecte... Que jo és una cosa que tampoc mai... Jo potser soc una mica raro. Quan hi ha un accident de trànsit, de cop i volta es creen unes cues a banda de l'accident...
L'efecte Badoc, l'efecte mirar...
Què mira la gent? A veure si veuen
un mort.
Volen veure
el mort.
La situació. Sí, sí. Volen veure la situació. Volen veure què ha passat.
Bueno, però una cosa, tu dius, hi ha hagut un accident. Vale, se l'han fotut. Llavors jo... passo, però jo no miro. Perquè l'efecte Badoc és que la gent va frenant...
Per mirar! El detall!
A veure si veuen algun cos o alguna
cosa. Perquè ja que em poso a mirar què ha passat, la primera especulació quina és?
Aviam, ja algun mort.
Que algú li ha passat alguna cosa. Llavors, què anem buscant?
I algú s'ha tirat allà?
Anem buscant aquella informació. A veure qui s'ha fet mal, a veure si està molt esquinxat, a veure si està molt trencat. És així?
Per tant, jo vinc a dir...
Però això és la part morbosa del ser humà.
Però, per tant, hi ha una fascinació de les persones cap a la mort.
Una certa fascinació, no per la mort, no, sinó per veure... on ha arribat una persona, què li pot haver passat a algú. Aleshores, és aquesta idea que us deia abans...
Bueno, però és una fascinació molt...
Una mica.
Tètrica.
Una mica. Sí, ara, sí, aquí veuríem nivells, veuríem que hi ha gent molt tètrica i veuríem gent molt poc tètrica.
Sobre això et volia preguntar.
Vinga.
Hi ha un morbo malaltís? O sigui, un morbo a partir del qual tu dius aquesta persona, això ja és massa?
Sí, pot ser que sí.
I com ho saps tu si t'estàs passant de la ratlla?
Home, perquè ho va buscant contínuament. I a més veus que queda fascinada, no queda esgarrifada. Aleshores, jo crec que hi ha una gran diferència entre si veus que la reacció de la persona, perquè veure, davant d'un accident, davant d'una cosa que és que estem parlant, hi haurà moltes respostes, no n'hi haurà una de sola. Està bé que la tele t'adverteixi perquè t'avisa. Escolta, ara tu ets lliure de mirar o no mirar. El que passa que sabem que quan ens diuen no ho facis, ho farem. Però... després ve l'efecte. Quin efecte a mi em fa aquesta imatge? Llavors, si l'efecte que em fa a mi em produeix una compassió, em produeix un sentiment de penament molt gran per el que estic veient, o fins i tot no puc veure-ho perquè em sembla esgarrifós, això és un tipus de resposta. Altres persones ho miraran fredament. S'ho miraran com dient, bueno, això no va amb mi, això no són els meus, això ha passat, ho miro com un fet de l'existència, tinc curiositat per aquest fet, no em belluga gran cosa. Però llavors trobarem en l'altre extrem a una persona que sí, que quedarà fascinada i quedarà enganxada. I dius, què t'està passant? Mm-hmm. Com és que estàs disfrutant de veure això? Aleshores, aquí no som... No podem posar-hi etiquetes, perquè quan ja posem etiquetes als psicòlegs malament, perquè aleshores ja estem conduint que les persones comencin a pensar si elles ho són o no ho són, i no voldria això. Sí, l'únic que estem dient és... Algunes persones tendeixen a aquestes conductes necrofíliques, persones que tenen tendències a temes que la mort, l'accident, el veure cossos trencats, la sang, etc.
Per favor, tu.
Els agrada.
Bueno,
els
agrada.
Els agrada.
Però a mi que no m'agrada.
Home, escolti.
És la vida,
I aquests que els agraden les pel·lícules de sang i fetge que surten trencant-se les feixures...
Li anava preguntant per això.
Sí, però aquí pot haver-hi...
Però, a veure...
A petar,
Però en falera,
No, però ara hem vist al Festival de Sitges, per exemple, la gent s'ho passa...
I gent que talla en colls i vinga i que de ningú viu. Aquesta fascinació també és una mica això?
No ho sé si hi ha fascinació. No ho sé. Hi ha gent que, com que ho interpreta com una pel·lícula, i d'alguna manera aquella pel·lícula l'està estimulant des del punt de vista de dir, la meva vida, que és una vida probablement el que vaig molt en compte, que sóc una bona persona, que em porto bé, que ho faig tot bé, per tant, sóc bo, quan veig aquests que són tan dolents, fins i tot hi ha, no una fascinació, però hi ha un cert regust. Per què? Simplement perquè són capaços de trencar, transcendir, fer allò que a mi mai se m'acudiria fer i mai a la vida em permetria fer.
O veure fer allò que jo vull fer i no m'atreveixo a fer.
Aquí és afinar molt. Aquí és afinar molt. Per això jo deia, és el mateix, però en lloc de jo també ho faria, perquè no ho faria mai, és, ja m'està bé veure que ho fan.
Però perquè no goso fer-ho.
Perquè jo, home, mai a la vida ho faria. Però hi ha alguna cosa dintre meu que és la, la compensació del nen bo és la compensació de veure coses dolentes.
Fixa't.
Que vostè ja li barrina o què?
Per què ho ha dit, això?
Perquè ha fet una bateria de preguntes que m'ha semblat...
He pensat el mateix, Toni.
Sí.
Cap on vol anar aquest home?
Trobo que...
M'ha semblat...
Jo, hasta veia, m'havia... No sé si ho vaig somiar, però aquell noi d'allà del Japó, no sé on va anar, a Vietnam, o no sé
qui, a Vietnam.
Que havia tallat.
Se'n
va veure com ho tallava.
Hosti, no sé si li va semblar, però ho han explicat tantes vegades.
Sí,
estaven embolicats amb l'altre.
És l'altre, el que jo que dèiem.
Sí, sí.
Xavier Guix, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies. No us amoïneu per tot això que hem parlat, No us amoïneu gens, perquè són conductes de la part més salvatge que tenim els humans, o la part més impulsiva, i per sort, la majoria de les persones tenim seny i consciència i som capaces d'anar més enllà de tot això.
Tenia nòvia i estava embolicat amb aquell.
Va, home.
Va dir, pues mira, tu.
Pesat.
En 4 minuts obrim el temps afegit.
Com el pollo teria.
Va.
RAC 1. Amants del col·leccionisme, aquest 20 i 21 d'octubre teniu una cita amb Barnafil, a les cotxeres de Sants.
Compra-venda de segells, monedes i col·leccionisme. I la presentació de noves monedes commemoratives, com la col·lecció Catalunya 2023 i la missió numismàtica dels 70 anys del primer cotxe Seat.
Barnafil, amb entrada gratuïta i amb el regal d'un passi de franc per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya, on trobareu el gabinet numismàtic. Només per dir que has escoltat aquest anunci a RAC1.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Marxant comanda, un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià, a millor arròs, millors plats.
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
Tenim el poder de decidir gairebé totes les coses de la nostra vida. I la caiguda dels cabells n'és una. Cuida els teus cabells. Canvia la teva vida. Clíniques Benson. Experta en prevenció de la caiguda i en implants capilars. Acosta't a la nostra clínica al carrer Montaner 239 primer a Barcelona o truca al 93 241 3938.
Mister Piel trobaràs el sofà o el moble de la teva vida. Noves promocions de les butaques Stressless i mobles Caligaris. I presentem nova col·lecció de sofàs Moments de Relax.
Recorda, ara Mister Piel a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. A Urgell 41 i també la nova web masterpiel.com.
Omple les teves nits de calidesa amb el Nòrdic Perfecte. La Vanguardia et porta els farcits nòrdics Montse Interiors lleugers i transpirables. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't els farcits nòrdics des de 17,95 € per a llit individual i 25,95 € per a llit doble. Només amb La Vanguardia.
RAC+1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una Nova Vida amb Romina Vallès, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
Algun cop entusiasme en RAC1.
Caixa d'Enginyers és molt més que un banc o una caixa. És una entitat cooperativa de crèdit, serveis financers i asseguradors dirigida a tots els professionals. El nostre model de banca és propi, on els clients són alhora socis. Són pròxims, transparents i compromesos amb una clara vocació de servei personalitzat. Oferim productes i serveis bancaris i asseguradors adaptats a les necessitats dels nostres més de 215.000 socis. A més, comptem amb una estructura eficient i especialitzada integrant diferents societats que operen en diferents camps. La nostra filosofia és ser una referència en sostenibilitat i en generar valor compartit. Estem compromesos amb la societat i treballem per impulsar un canvi de paradigma social. Disposem de certificacions que avalen el nostre compromís i ens hem adherit a iniciatives internacionals a favor del desenvolupament sostenible. Uneix-te avui a Caixa d'Enginyers i descobreix una forma diferent d'entendre les finances. Ni caixa ni banc. Sòcies i socis.
Xocolata Geelong us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
4 minuts, arribarem a les 7 del vespre. Edgar Fornós, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bueno, avui comencem amb un premi molt especial, un premi Ondas, acabat de sortir del forn. Estem parlant del documental L'últim partit del Juancker, que ha guanyat l'Ondas al millor documental.
Premio al mejor documental o serie documental para Unsue, L'últim equip del Juancker, de Televisió de Catalunya, por retratar con naturalidad el día a día de la ELA.
Xavi Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim al telèfon el director del documental, Xavi
bravo,
Torres.
Bravo.
Enhorabona. Primer de tot, enhorabona pel premi. I, bueno, i abans, potser, enhorabona pel documental, que el vàrem poder veure sí. Ahir a nosaltres a TV3. Bueno, com s'ha rebut aquest Ondas? T'he vist fa uns moments allò amb el Juan Carlos, amb l'Unzué. Què en diu de tot plegat?
Carai, doncs, com s'ha rebut? Doncs amb molta alegria, no? Ens han avisat un minut abans, amb la qual cosa hem hagut de córrer i improvisar tot. Que ahir el féssim per TV3 no té res a veure amb que avui hi hagués aquesta possibilitat, sinó són qüestions de programació, i la veritat és que estem contents nosaltres per la feina, i esperem que el premi gros, que és que s'aprovi d'una vegada la llei ELA i els malalts de la puguin viure amb dignitat, doncs sigui el següent premi que guanyem tots.
Ara abordarem el documental d'ahir, 14,8% de share, 240.000 espectadors. Deixa'm dir-te, i ara t'ho transmeto a nivell personal, que ja em va fascinar i em va encantar, o sigui, vaig aplaudir des de casa, els documentals que vas fer durant la pandèmia. Recordo uns documentals emesos per TV3 que va fer el Xavi Torres que per mi van ser del millor que es va fer en aquell temps. I ara en aquest documental de l'Unsue, doncs deixa'm dir que el vaig trobar un documental magistral i que potser t'has de dedicar al món dels documentals perquè fas uns documentals extraordinaris. T'ho estic dient d'acord, perquè les coses quan em surten d'acord les dic així. I per tant, felicitats, doncs, novament.
No, t'ho agraeixo molt. El que passa que a mi el documental, de fet, jo dirigeixo una àrea de documental dintre del Departament d'Esports des de fa molts anys. Hem fet coses molt maques. Vam fer no fa gaire amb el Ramon Gené un documental de Messi que també ha estat molt premiat. Un de l'Alèxia, que també ara anirem a Turí a recollir premis. Els de la pandèmia van ser una mica especials perquè en aquells moments, per culpa de, en fi, del que hi havia a la tele, jo vaig haver de marxar del Departament d'Esports i em vaig dedicar a altres coses i vaig aprofitar la pandèmia per tancar-me 15 dies a l'hospital i tractar d'ensenyar des de dintre el que estaven vivint tota aquella, tots aquells metges i, en fi, va ser xulo, sí. I ara aquest del Juan Carlos i el que està venint, que n'hi ha més. Però saps què passa? Que jo també sóc periodista de carrer i a mi la canya m'agrada i la informació Barça també. I aleshores necessito fer les dues coses. I és el que des de fa molts anys faig i és el que em fa feliç.
Doncs...